Bona nit. I no dic bon vespre, dic bona nit, perquè a les 11 tocades és bona nit. Si els hi sembla... Si els hi sembla, iniciaríem aquesta convocatòria de ple extraordinària de la corporació amb l'únic punt de l'ordre del dia, que és la reprovació de la gestió per part de l'alcalde, la cap de l'àrea de serveis centrals, regidora d'Hisenda i tercera tinent d'alcalde, el coordinador de govern municipal i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lloret de Mar, dels projectes de pressupostos i ordenances fiscals per a l'any 2020, atès el resultat final d'increment injustificat de la pressió fiscal suportada pels lloretencs lloretenques. I entenc que el regidor proposant en aquest cas, encara que està assignada per la resta de l'oposició, serà el senyor Hernández. Per tant, quan vulgui, senyor Hernández.
Gràcies, senyor alcalde. Els sotassignats, signades, regidors i regidores, venen a sol·licitar la convocatòria de ple extraordinari de conformitat amb el lloc que disposen els articles 78 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i 98 del text refós del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, perquè s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Els punts objecte de debat en tal ple extraordinari no ho poden ser en un ple ordinari ni en un d'extraordinari en el que s'incloguin altres punts. Atesa la importància i complexitat de l'assumpte a tractar, s'insta expressament que els temps d'intervenció dels torns a utilitzar pels portaveus s'ajustin als usualment convinguts de 7 minuts pel primer torn i 3 minuts pel segon. És l'objecte de l'interessat ple extraordinari el debat i votació dels seguidament relacionats punts de l'ordre del dia únic. Reprovació de la gestió per part de l'alcalde, la cap de l'àrea de serveis centrals, regidora d'Hisenda i tercera tinent d'alcalde, i del coordinador del govern municipal i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Dels projectes de pressupostos i ordenances fiscals per l'any 2020. Atès el resultat final d'increment injustificat de la pressió fiscal suportada pels lloretencs i lloretenques. I l'escrit signat pels 10 regidors de l'oposició, com ha dit el senyor Dulsat.
Ah, està? Perdoni. Ah, molt bé. Doncs encetem el torn d'intervencions. Perfecte, si vostè ha acabat, encetem el torn d'intervencions. Senyora Valtrons, de Força Lloret.
Gràcies.
Li feia la consulta al secretari si era a on quedava... Un segon, eh? Ara li dono pas, senyora Valtrons. Jo ara li preguntava al senyor secretari on consta que hagi de ser 7 i 3, sempre i quan s'arribi un acord, però a mi, que jo sàpiga, ens ha plantejat cap acord per fer 7 i 3. Vull dir que ho fem amb pressupostos, ho fem amb ordenances, i la gent ho demana a la comissió informativa i s'arriba un acord i es fa, però ningú ens ha dit... Jo no, per això ho he demanat, eh? Vull dir que potser vostè sap alguna cosa que no sé... Sí, el senyor secretari... Jo no hi era present, eh? Però en qualsevol cas, si el senyor secretari ho diu, jo no tinc cap problema. Però és així? Bueno, l'anterior legislatura jo trencava els plens per un acord i després ja no els tanco, els punts, vull dir... Secretari, digui. En els plens de pressupostos i en les ordenances sempre n'hem parlat, jo no tinc cap problema, però ho dic més que res, que són les 11 de la nit, és un tema discutit àmpliament, si creuen molt indispensable, però jo, en qualsevol cas, a mi ningú m'ho ha vingut a demanar, i entenc que el portaveu socialista i el portaveu de Junts tampoc, per tant... No, jo no tenia notícia d'aquesta moció, vull dir, de veritat. Cas, procedeixin. Senyor Valtrons, com vulgui.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, reprovació. Aquesta figura no està recollida en cap reglament, només té un caràcter simbòlic i no té més transcendència que retreure una determinada conducta. Reprovar en polític, en aquest cas, a l'alcalde i a dos tinents alcaldes, no és més que la forma pública de poder expressar que no estem d'acord amb la gestió que s'està duent a terme en el nostre municipi. Es tracta de la forma pública d'expressar el descontentament que tenim l'oposició amb les actuacions i decisions que s'han pres des de l'inici de legislatura. Des del passat mes de juliol, de la constitució de l'actual equip de govern, l'Ajuntament de Lloret de Mar ha protagonitzat nombrosos escàndols i despropòsits que han omplert la premsa diària. Un govern forçat, sense coordinació i sense rumb. Han passat 7 mesos i en aquest temps s'han pujat els sous, han pujat els impostos, s'han desestimat al·legacions a les ordenances fiscals que ja havien estat abans incorporades al pressupost, han incomplert els programes electorals, res per resoldre els problemes reals. Recordem una vegada més que Lloret de Mar és un dels municipis amb la renta per càpita més baixa de Catalunya. El darrer ha estat la pujada d'impostos degut a la revisió cadastral que finalment s'ha pogut resoldre congelant l'IBI de les ordenances. Queda palesa la manca de transparència i evidencia algo encara més greu, la manca de gestió i de coordinació de l'equip de govern. Volem demanar a l'equip de govern una vegada més que ens expliquin quin és el pla d'acció municipal de Lloret de Mar per la legislatura 2019-2023. Les grans i mitjanes ciutats ja hi estan treballant. I els ciutadans i ciutadanes de Lloret volem conèixer quin és el full de ruta del govern de la ciutat pels pròxims anys. Al nostre grup municipal ens agradaria que l'equip de govern es coordinés i treballés conjuntament per aconseguir millorar el nostre poble. Seguiré el proper torn de paraula. Gràcies.
Gràcies, senyora Beltrons. El senyor Gràcia.
Gràcies, senyor alcalde. Creo que estamos delante de una de las peores gestiones que se recuerdan en política municipal en este ayuntamiento. Dejación de funciones, pasotismo, echar balones fuera, culpar al socio de gobierno, prisas de último momento, creo que son adjetivos que definen perfectamente lo sucedido durante este periodo que va desde la aprobación de ordenanzas fiscales hasta el pleno del pasado 13 de enero. Y ahora voy a hacer un repaso cronológico. A finales de octubre se aprueban ordenanzas fiscales y se anuncia la subida de diferentes impuestos, que es calificada por los ciudadanos de Lloret como el famoso impuestazo, manifestándose estas personas y recogiendo hasta 1.000 firmas. 1.000 firmas que la señora Torres dijo que en un pleno que no habían tenido tiempo de analizar, pero que eran todas fuera de Lloret, que muchas eran de fuera de Lloret. Pero lo dijo así sin sonrojarse. No las analizan, pero ya sabía de antemano que seguramente eran de personas de fuera de Lloret. En una de esas manifestaciones delante del ayuntamiento, donde hubo bastante jaleo, gritos y demás, el equipo de gobierno permite la subida a la sala de plenos a los manifestantes y en lugar de explicarle en términos absolutos la subida de impuestos, cosa que, por cierto, hacía muy bien el señor regidor Josep Valls, siempre hablaba en euros. Va a subir el impuesto 0,50 céntimos, va a subir 0,25 céntimos. Hablaba en términos absolutos y no en porcentajes, cosa que la gente suele entender mejor. Pues en lugar de hacer esto, se dedican a mentir. Se dedican a decir que regidores de la oposición cobran más que ellos. O sea, en lugar de gestionar la situación, la empeoran. Eso se llama dejación de funciones y mentiras. Las prisas vienen cuando el día 16 de diciembre, de prisa y corriendo, tenemos que aprobar el pleno de presupuestos. Quiero recordar que en este ayuntamiento se han aprobado presupuestos en el mes de enero sin pasar absolutamente nada. Hubo unas prisas que también nos han llevado a esta situación. Mala gestión. Llegamos al 27 de septiembre, hay un pleno de urgencia para resolver una serie de alegaciones. Se resuelven, si no me equivoco, 7 alegaciones y una, la octava, que no habían tenido en cuenta por motivos X, que finalmente entre el secretario y el interventor os echan un cable de prisa y corriendo y os resuelven la situación. Se llama también dejación de funciones. Al día siguiente, el 28 de diciembre, el catastro hace pública en el BOE la lista de municipios donde se aplicará una revisión de los valores catastrales. Y aquí empieza el espectáculo y la traca final que culmina con el pleno de hoy. En primer lugar, nadie sabía nada de esta subida, que sería de un 3%. Absolutamente nadie. La regidora en cuestión necesitaba tiempo para analizarlo todo porque era un tema todo muy técnico. Esto está recogido en diferentes declaraciones en los medios de comunicación. No me invento nada. Pide tiempo. Había mucha gente de turno. Como siempre, hay que echarle la culpa a los técnicos de la casa. Claro, había tanta gente de vacaciones que ella no sabía lo que podía llegar a subir el valor catastral en Lloret de Mar. Como siempre, echando valores fuera. Ya en enero, 10 días después, en una rueda de prensa ya se anuncia por fin que ya ha encontrado el error. El alcalde firmó la carta. Fue el alcalde el que firmó la carta, menos mal. Nada más había que entrar el día 28 en la web del catastro y seguir los procedimientos que se marcan para saber que si no firma el alcalde, esa revisión no existe. Es el alcalde quien la debe de pedir, no era tan difícil. Pero bueno, espero a enero. Y como no, le echo la culpa al alcalde. Además de a un regidor de Esquerra, de la anterior legislatura, que supuestamente era regidor de Hacienda, en un diario que luego ella dice que se explicó mal, usted tuvo la desvergüenza de echarle la culpa a la periodista. Quizá usted se explicó mal, porque normalmente, eso sí se lo debo reconocer, señora Torres, se explica bastante mal, tanto por redes como aquí. A veces no entendemos sus alocuciones. Pues sí, llegamos a este punto, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda es un ministerio bastante serio en estas cuestiones. Señorita Lara, tenemos una subida adicional del 3%, pero aquí nadie sabía nada. Pero señores, en todos los municipios, ya que os gusta tanto comparados con todos los municipios, recibieron esta carta de la Gerencia del Catastro, en todos los municipios menos en Lloret de Mar. Una carta donde se habla del coeficiente de actualización de los valores catastrales y ya se dice el coeficiente que se van a aplicar. Tengo una de un municipio donde se le informa de los valores catastrales y que va a subir el 1,03. Se va a reformar al 1,03. Pero ya que les gusta tanto hablar de otros municipios, fíjense la diferencia entre vuestra gestión y la de Torroella de Montgrí. La decisión del gobierno español es va a producir el 28 de desembre de 2009, però en els pressupostos municipals de 2020, aprovats en el mateix ple, ja es preveia tant el possible augment del valor catastral com la rebaixa del coeficient aplicat fins a l'1,14 a Torroella. Torroella ja sabia antes del 28 de diciembre cuál era el coeficiente. Nos han mentido. Sí, nos han mentido. Puede que no a mala fe, pero nos han mentido. Sí, nos han mentido porque esta carta la han recibido todos los municipios afectados. Todos, absolutamente todos. En Lloret no. Y esto lo digo porque en el pleno extraordinario el pasado 13 de enero, que hubo un pleno extraordinario para tratar este tema, la señora Torres dijo: el IBI no va a subir. Con esta reforma que traemos aquí, el IBI no va a subir. Que desde la oposición sumamos y restamos, y si cuadra bien, y si no, también. Que había mucha gente de vacaciones en el ayuntamiento. Que este año fue algo anómalo, lo de la revisión catastral. El Ministerio de Hacienda es un ministerio serio, por suerte, en este país. Y como usted ve, y como se lo estoy mostrando aquí, a todos los municipios le envió la carta de rigor. Se la voy a pasar para que la vea. Sí, sí, sí. Culpó además a la periodista del diario de Girona de sus faltas de expresión. La realidad nos dice que en otros municipios, sus plenos de presupuesto, en los plenos de presupuesto que habían previsto para arreglarlo de esta subida, hubo una congeniaron muchísimo, se felicitaron todos, ¿entiende ahora? Porque aquí no nos felicitamos y hemos tenido que convocar un pleno para reprobar la actitud. ¿Lo entiende después de todo lo que le he demostrado? De que en Torroella ya sabían el coeficiente, de que el Ministerio de Hacienda envió una carta a los municipios. Asuma su responsabilidad. Ha habido una muy mala gestión que no se recuerda en este ayuntamiento. Gracias, señor alcalde. Seguiré en el segundo turno.
Gracias, señor Gracia. Señor Ovitz, Esquerra Republicana.
Sí, moltes gràcies. Bé, jo d'entrada voldria dir, personalment considero una mica ofensiu que vostè se n'assabentin ara que hem demanat 7 minuts i 3. Aquest text fa dies que el tenen. Però és que no és la primera vegada. No, perdoni, és bastant ofensiu. Aquest text fa dies que el tenen des que el vam registrar. Igual d'ofensiu que va ser el seu dia, senyor Saix, que ja ha passat bastant de temps després de presentar les al·legacions respecte a les ordenances fiscals, vostè, que és el regidor de serveis jurídics, me digués que no sabia el que deien. És ben lícit, perquè no és vostè qui les ha de resoldre, en aquest cas són els serveis tècnics. Però home, a nivell personal nosaltres ens vam implicar bastant a mirar de fer unes al·legacions que enteníem que eren profitoses pels ciutadans del nostre municipi. Altra cosa és la consideració que vostès els hi pugui representar. Miri, vostès, hi ha coses que són objectives i hi ha coses que són subjectives. Jo sé que, i no personalitzarem ningú, però hi ha persones en aquest govern que jo sé que li agraden fer les coses bé. Una altra cosa és que se'n surti. I vostès hauran de reconèixer que el resultat final d'aquesta situació, per molt que a l'últim minut i anar rectificant a l'aire, doncs mira, precisament rectificant a l'aire, doncs tinguin la capacitat de revertir aquest segon increment que ve per la via de l'increment dels valors cadastrals que efectua Hisenda, vostès són conscients de que tot això no ho han gestionat bé. Poden haver causes i motius que justifiquin situacions personals d'un regidor o regidora concret que en un moment determinat no pot estar al 100% per la seva feina, i això ho entenem perfectament. Però hi ha una gestió social d'aquest projecte que no es vehicula de manera adequada. I ho ha dit el senyor Miguel Gracia abans. Ve la ciutadania a protestar, primer s'intenta impedir l'accés a la informació a aquestes persones, i quan finalment se'ls facilita la informació es perverteix aquesta informació. I jo vaig venir aquí, no se'm va deixar parlar perquè se'm va dir que quan havia de parlar aquí, i és el que estic fent, però home, jo aquell dia em vaig sentir profundament ofès per algunes de les afirmacions que van fer els regidors d'aquest govern, perquè no eren veritat i ens afectava personalment, perquè aquí es venia a dir que nosaltres guanyàvem més diners de l'Ajuntament que alguns regidors del govern, quan vostès saben que a més des d'Esquerra no hem fet especial èmfasi en les retribucions, que entenem que els càrrecs electes han de cobrar adequadament per fer la seva feina, però sempre i quan la facin la feina. I la gestió comunicativa ha estat pèssima i nefasta, és que ho ha estat, i agraeixo que com a mínim aquest ple serveixi per aclarir d'una vegada, perquè encara hi ha gent que ens ho retreu pel carrer, que Esquerra no detentava la regidoria d'Hisenda la passada. Bueno, sí, vostè diu que no, però la gent s'ho pensa perquè ho ha llegit en un diari, sap? Clar, i no érem nosaltres qui gestionàvem la... I si ho haguéssim fet, doncs ho reconeixeríem, però sabem que no és d'aquesta manera. I a més, amb el context en el que vostès ens venen la necessitat de produir un increment de la pressió fiscal, perquè hi ha una sèrie de despeses que exigeixen que existeixi aquesta despesa. I nosaltres, amb tot el respecte, formalitzem unes al·legacions que no són desestimades pels serveis tècnics municipals, argumentant que si fessin cas de les nostres al·legacions hi hauria una insostenibilitat econòmica i financera que faria impossible atendre la partida de despeses. En cap cas. Per què? Perquè els serveis tècnics municipals són plenament conscients de que ja existeix la capacitat de, fent renúncies a projectes personals de diferents àrees, es pugui minorar aquesta pressió fiscal. I vostès, i ho van dir l'altre dia a la ràdio, ho deia la senyora Torres, és que ningú li agrada, no, a mi no m'agrada posar els impostos, ja m'ho crec que no els agrada posar els impostos, però vostès no renuncien a cap dels seus projectes. I hi ha projectes que són perentoris necessaris, o despesa corrent que és perentori i necessària pels ciutadans de Lloret, i n'hi ha que no ho són. I nosaltres els hi vam donar un exemple. Per exemple, l'actuació d'inversió que preveuen en el camp de terra al costat de la plaça Pere Torrent, que és una inversió que empíricament sabem que vostès no podran fer efectiva aquest any, perquè és impossible. Si han de fer un projecte, han de fer una licitació, és impossible. És que no podran fer-ho. Per tant, escolti, doncs pressuposten el projecte i l'any que ve, que tindrem molt més marge financer, l'any que ve, que tenim molt més marge financer, ho podrem fer. I és... Sí, sí, si no hi ha partida no podem licitar, està clar. Però vostè ja sap el que passa amb els projectes amb aquesta casa. En definitiva, nosaltres tenim el convenciment íntim de que avui vostès votaran que no. I jo he fet especial èmfasi sempre que he pogut, com a que el que volem fer és reprovar una gestió, no les persones. Jo les considero vàlides per fer moltes altres coses, probablement, però aquesta en concret l'han fet fatal. I ja veurem com acaba. Tant de bo se'n surtin bé, pressionant, com diu, com hauran de pressionar, que aconsegueixin que es publiqui un BOP un bon dissabte i que tinguem la capacitat de que això entri en vigor perquè no es produeixi aquesta circumstància. I si això finalment no passa, doncs, escolti, nosaltres serem els primers que demanarem una moció de crèdit perquè, evidentment, aquests 600.000 euros addicionals que es puguin recaptar no es destinin al lluïment ni a projectes personals, sinó que es destinin a un projecte col·lectiu d'importància com pugui ser el del sociosanitari. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Vich. Senyora Torres, No, perquè ells són proposants. Sí, sí, ja ho deia bé, ara ho deia bé. A aquestes hores ja tampoc. Senyora Torres, del Partit dels Socialistes.
Bueno, primer de tot, crec que és un tema que he intentat explicar reiterades ocasions, tot com ha anat, però penso que aquest primer torn, i no m'agradaria entrar ja directament així, me centraré bàsicament a dir als comuns, perquè bueno, em dol, i em dol personalment, per començar el to. Segurament les dates on es van produir aquestes coses que em retreuen són una de les pitjors dates de la meva vida, i em sembla molt roïm per seva treure segons quins dies. Cal dir per això que algunes de les coses que vostè ha dit no són certes, i que aquí el que ha mentit és vostè. Durant el dia 29 de desembre, recordo que vostè va fer un comunicat signat senyor Miguel Gracia, en el qual posava hasta el seu número de telèfon, en el qual deia que pujàvem un 9%. Això era completament fals, i no he vist en cap moment cap modificació per part seva ni cap rectificació. Això és enganyar la ciutadania. Respecte al que diu, que jo li deia que hi havia 1.000 signatures i que no ens l'havien mirat en un ple, no vaig dir en un ple, ho vaig dir a la tertúlia de la ràdio, i ho torno a dir, i ho podeu escoltar, i molts dels companys que estaven a la tertúlia, jo el que vaig dir és que hi havia 1.000 signatures que no s'havien comprovat totes, però que algunes d'elles eren de gent que no estava ni empadronada en el municipi de Lloret, que vivia fora, i que d'altres havien estat repetides. No les mantenia, i el que estava clar és que aquí hi ha hagut un problema, i que hi ha hagut una part de la societat en la qual no hi ha estat d'acord, i aquí va ser arran d'això que jo vaig dir que, no hi ha, que en pujar impostos no era agradable per ningú. Respecte als tempos, dir que vostè pot tenir totes les cartes que vulgui dels altres ajuntaments, però jo parlo i em fio del que em diuen a mi els tècnics de l'àrea econòmica d'aquesta casa. Per tant, si a mi els tècnics de l'àrea econòmica d'aquesta casa, quan jo arriba a aquesta resolució el dia 28, vaig a demanar la informació i no hi són, les persones responsables, penso que és un acte de prudència i de responsabilitat dir que no faré declaracions al respecte fins que no tingui tota aquesta informació. Em dol també que es torni a treure el tema del Diari de Girona, perquè abans de que sortís tot l'enrenou a les xarxes, en el moment que ho vaig veure, jo mateixa vaig enviar un missatge al regidor d'Esquerra Republicana, actualment el portaveu, dient-li que jo no havia fet aquestes declaracions, i al mateix temps jo vaig reprovar-li a la periodista del Diari de Girona. La periodista, ja ho vaig dir en el darrer ple, em va contestar que fes un article d'opinió. Al final no tenia altres eines, però jo tinc molt clar qui era el responsable de l'àrea econòmica a l'anterior legislatura, i en cap cas era el company, o senyor Ovitz, era el senyor Albert Robert. O sigui que, bueno, al final és molt fàcil creure el que diuen els diaris, però a vegades és important contrastar la informació i saber d'on ve. Agraeixo també la sensibilitat que ha tingut el company d'Esquerra Republicana, perquè sap les situacions personals en les que passava, i com vostès imaginaran, jo no tenia cap pressa per aprovar aquest pressupost el 16 de desembre. Si el volia aprovar abans de finals d'any era per un tema de responsabilitat, perquè sempre s'ha cregut que el millor és aprovar-lo durant el mes de desembre perquè entri en vigor en el mes de gener. I tot i les circumstàncies que tenia personals, la meva responsabilitat era que aquest pressupost s'aprovés i que entrés en vigor quan havia d'entrar. Altres municipis van poder rectificar temps perquè el pressupost no estava aprovat, per tant, podíem preveure o no preveure aquests ingressos. En el nostre cas, com havíem fet la feina d'ordenances i havíem fet la feina de pressupost, teníem menys marge de maniobra. Vinculat a això, si jo no hagués volgut donar la cara, com bé hem esmentat en l'anterior ple, jo no tenia el decret de delegacions, i lo fàcil per mi i lo que segurament personalment necessitava era marxar de Lloret aquells dies per passar amb la meva família tot el que havia de passar. I jo el dia 27 vaig estar aquí donant la cara, el dia 29 vaig estar aquí, el dia 30 vaig estar aquí, però al final, si no hi ha els tècnics, no només de l'Ajuntament, sinó també de la gerència del cadastre, et trobes limitat. Quina sort que té el senyor Gràcia si resulta que en sap tant de cadastre. Si ho arribo a saber, la propera vegada el veurà de buscar els serveis econòmics, el vinc a buscar vostè, perquè hauria sigut bastant més senzill. Que les coses no s'han fet 100% bé, evidentment. Que ho hem reconegut, sí. Que ho hem explicat per activa i per passiva, també. Que volen fer aquest ple de reprovació per donar més visibilitat, de dir que és que ja no podem tirar enrere. O sigui, jo crec que la idea és mirar endavant, aprendre dels errors que hem pogut cometre i, sobretot, el més important, que la ciutadania de Lloret pagui un 3% d'IBI més respecte a l'any anterior, que és el que necessitem per tenir justos els pressupostos. En cap cas volem que pagui un 6%. Per tant, jo crec que ha quedat demostrat que hem intentat i hem apurat tots els mecanismes legals que hi ha perquè això sigui així, i aquesta és la voluntat real d'aquest govern, que la ciutadania de Lloret en l'IBI d'aquest 2020 pagui única i exclusivament un 3%, que és el que necessitem amb el pressupost que tenim actualment. Gràcies.
Gràcies, senyora Torres, que no senyorita Lara. Senyora Torres, té la paraula el senyor Saix, de Junts per Lloret.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo no seré tan extens com la senyora Torres, perquè entenc que hem tractat aquesta qüestió, jo estava comptant les vegades que hem parlat d'això, i públicament hem parlat fins a 7 vegades. Fins a 7 vegades ens hem explicat, fins a 7 vegades hem explicat, hem argumentat el que ha passat en aquesta situació, i crec que vostès no tenen ganes ni d'escoltar-nos, ni d'entendre la situació, i el que volen és, pues això, fer un escarni públic de la situació i ressaltar els errors. Se'ns critica a nosaltres que hem mentit en aquella reunió. Jo recordo haver-me disculpat públicament aquí i ho torno a fer. Ho torno a fer. Avui he sentit una xifra que s'atribuïa a l'alcalde, que cobrava 5.450 euros per assistències a un ple a la Diputació, i ningú s'ha com si no hagués passat res. Tan greu és el meu error que jo vaig cometre i del qual em vaig demanar perdó i disculpes, com no fer-ne cas a dia d'avui. I vostès donant-li cobertura en això. En el que em sorprèn, i em dirigeixo a vostès, amb ells no, els dono per perduts, a vostès no, a vostès no els dono per perduts, però que vostès, Esquerra, Lloret en Comú i Força Lloret, facin el joc a Ciutadans, no m'acaba de convèncer. I en diuen també de coses que estan fora de lloc i que ens impliquen personalment, malgrat que vostè, senyor Levitz, diu que li sap, que no el vol entrar personalment, però hasta la meva mare me diu si m'he pujat el sou de l'Ajuntament i s'ho creu. Per què? Perquè vostès ho repeteixen constantment, i sap molt bé vostè que no ens hem pujat el sou. Sap molt bé vostè que el que hi ha és més atribucions, que hi ha més atribucions perquè hi ha més, perquè hi ha més regidors amb delegacions. Ho sap molt bé. I de 10 que era l'anterior legislatura, aquest any, de 8 que era l'anterior legislatura, aquest any en som 11. Som 10, amb dedicacions. Per tant, si aquí tothom diu coses que estan fora de lloc, ho fem tots. Jo, senyor Gràcia, crec que vostè sap què és el joc polític. Jo, vostè ja sap que el que ens puguem dir aquí, allà, és una altra cosa, i jo crec que tenim una bona relació i que la mantenim. Diferent és allà, en aquell costat. Amb en Sonia Hernández i amb el senyor Julio i amb la Nicole tinc més bon feeling, potser, però bueno, en qualsevol cas, jo entenc el joc polític i el comprenc. Però parlar tant del mateix, la veritat, calia? Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Saix. Entenc que el senyor Hernández volia trencar el primer torn d'intervencions.
Gràcies, senyor alcalde. Mire, señor Saiz, no es que no les escuchemos, es que las dos versiones que han dado de unos mismos hechos es que no cuadran. Por lo tanto, no se trata que nadie le haga el juego a nadie. Imagínese si es grave la situación para los 10 concejales de la oposición, que hemos dejado a un lado las siglas y todos hemos pedido este pleno extraordinario para reprobar su actuación. Creemos de verdad que no han estado nada acertados, que no han sido transparentes, no han manejado la información de la forma correcta, como sí que han hecho en otros ejercicios. La señora Torres nos ha dicho que la cuestión es muy técnica, muy excepcional, nos lo ha dicho varias veces, es verdad, no lo compartimos, señora Torres. Es una situación que también han dicho que se ha repetido año tras año, por lo tanto no es tan excepcional, no es tan técnica, sí, es muy sencillo. Lo hemos puesto nosotros en la moción que presentamos el día 5 de enero, sin que aún hubiese salido a la luz pública la carta que firma el alcalde, porque eso era obvio, que no podía haber otra persona que firmase esa carta que el señor alcalde. No sabíamos la fecha, pero era Era así, es que cada año es así. Y ustedes nos han dicho que era el día 4 de julio. Y miren, no sé si han querido engañar o no, es la sensación que da, pero les digo, falta de transparencia total para todos los concejales de la oposición. Creemos que deben hacer autocrítica, y porque ya han manejado esta situación de una forma diferente otras veces. Es lo que les decía, lo que han explicado a partir del día 28 hasta la celebración del pleno en la que se cambió el tipo de gravamen del IBI es que no concuerda, son dos versiones totalmente distintas. No, ustedes han defendido que la culpa es del catastro por no haber presentado a tiempo, no haber hecho pública la actualización de los valores catastrales, y como no lo podían prever porque no era firme, no han podido hablar de ello en ordenanzas fiscales ni en el pleno de presupuesto. Sí.
Oímos dos señores Hernández, esto es demasiado. Sigue, sigue.
Señor Gracia, usted ha puesto el ejemplo de Turruella de Mungrí, que no ha habido falta de transparencia, sino que se ha dicho desde un primer momento, pero es que no nos tendríamos que ir a otro municipio. Es que en Lloret de Mar ya tuvimos el ejemplo el año 2016, y el señor Ruber lo explicó de forma excelente en aquel año. Voy a usar las mismas palabras que el señor Ruber.
A l'ordenança de l'impost sobre els béns immobles, és a dir, l'IBI, es crea una disposició transitòria per tal de que si el govern espanyol finalment puja el valor cadastral al 8%, el gravamen de l'Ajuntament baixarà del 0,77 actual al 0,72, per tal de que l'impacte d'aquest augment del valor cadastral quedi reduït pràcticament al zero.
Era tan sencillo como eso. El señor Ruber lo sabía y el señor Dussat también lo sabía. No sé, realmente no sabemos si nos han querido engañar o se han despistado o qué es lo que ha pasado, pero les pedimos, tómenselo como algo positivo esta reprobación, hagan autocrítica, equivocarse es humano. Sabían lo que se tenía que hacer, sabían lo que se tenía que explicar y no lo han hecho. Por lo tanto, asuman el mea culpa, porque no nos tenemos que ir a ningún sitio a poner ejemplos, sino que ustedes mismos, en la aprobación de ordenanzas fiscales del 2017, nos dieron la información y era lo que les pedimos que hubiesen hecho esta vez. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Entenc que hi haurà el segon torn d'intervenció. Senyora Valtrons.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, tots coneixem els fets, han estat públics en nombroses ocasions. El nostre grup municipal pensem que l'equip de govern hauria de ser més humil i acceptar els errors. Tothom s'equivoca. Potser si comencéssim a reconèixer les coses que no s'han fet bé, es podrien esmenar els errors i treballar d'una manera més coordinada i eficient. Res més. Gràcies.
Gràcies, senyora Valtrons. Senyor Gracia, Lloret en Comú.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Saiz, sí, es verdad que ha hablado que se han explicado hasta 7 veces, pero es que muchas las versiones no eran las mismas. Al principio eran unas y a medida que íbamos avanzando hasta que encontraron ustedes la solución. Ha sido así, de ahí este pleno. La gestión ha sido nefasta y este pleno es para reprobar a la señora Torres por la gestión, titular del área de servicios económicos, al señor alcalde por ser el máximo responsable y al coordinador de la descoordinación, que no sabemos qué opinas al respecto. Supongo que ahora hablará o no hablará, pero en este tema es como cuando pasa en las películas el de esto y nadie sabe qué. Lo del oeste, ¿no? Y nadie sabe qué opina, ni qué ha dicho, ni qué dice. Y es por ese pleno, señora Torres. Sí. Señora Torres, a mí que me saque sus cuestiones familiares aquí y me las achaque a mí, creo que no es de recibo. Sí, me ha tachado de ruin, me ha dicho que es muy ruin, que debido a mi situación. Yo no he hablado de su situación familiar, le di el pésame cuando la vi, y no he hablado nunca más. Ni la quiero mezclar con la política. Estamos en una moción reprobando una gestión. Y usted tiene que ser consecuente con la gestión que ha tenido. Y no me tiene que achacar a mí ningún problema del que yo he sido uno de los primeros en lamentarme. O sea, creo que no ha estado acertada en ese aspecto. Por lo demás, creo que lo hemos dicho todo. Le pasaré la carta para que la vea, porque esto la ha llegado a todos los municipios. Se la pasaré para que la tengan en cuenta, porque algo ha pasado aquí. Que esta carta no haya llegado a donde tenía que llegar. Y este problema no es
solo del mes de diciembre, es que, como ya hemos dicho, viene de antes. Esto empieza en junio o en mayo, cuando el alcalde ha de firmar la carta, y sigue hasta ahora. En junio se envió esta carta, en julio ustedes no sabían, venimos a septiembre, octubre. ¿Estaba usted en julio, señora Torres? Bueno, pero él firma, pero usted no sabe, mira, él firma en julio, ¿vale? Sí, él firma en julio. No, pero la petición se tiene que hacer en mayo. Entre en el de esto de catastral y se informa. Este año, por motivos extraordinarios, se ha retrasado, ¿vale? Se ha retrasado. Usted es titular desde el mes de julio. Pero usted debería de saber desde el primer momento que es el alcalde que hace la petición y debería firmar. Lo tendrías que saber desde el primer momento que aparece el tema del catastro, porque es la titular del área. No nos encontramos ninguna documentación, como sí ha habido en otros municipios, en el expediente de ordenanzas fiscales. Y ahí es donde viene el lío, que usted es responsable del área y ha de saber esas cosas. Y, como bien ha recordado el señor de Ciudadanos, ¿dónde estaba la disposición transitoria que cada año nos encontrábamos en los presupuestos y en las ordenanzas? ¿Dónde estaba la disposición
ha de acabar,
transitoria?
Ha acabado, señor García, excedido el
seu temps. Entonces, tienen que aceptar que este pleno exista porque es la reprobación de una gestión muy mal llevada, una gestión nefasta. Gracias, señor alcalde.
Gràcies, senyor Gràcia. Senyor Ovitz, Esquerra Republicana.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que el senyor Saiz dispara i s'equivoca. Nosaltres, no crec que dels grups que estan a l'oposició som els que menys hem apretat amb el tema de les retribucions. No, sí, però vostè mira'm a mi, me deia a mi... No, escolti, i ja que diuen les veritats i les mentides, vostè cobra molt més que la passada legislatura. No. Escolti, vostè, la passada legislatura cobrava assignacions i ara cobra dedicació. I jo no li retrec, perquè ja la passada legislatura, quan va quedar vacant la meva, perquè vaig anar al Parlament, li vaig dir que l'agafés vostè, perquè considerava que en el que treballava, bueno, no és que se la mereixia, és que la treballava per guanyar-la. Bueno, no, però... A veure, clar, però vol que digui les coses pel seu nom? Doncs pues a dia d'avui hi ha molta més gent que cobra en aquest govern que en el govern anterior, i això comporta una càrrega molt més gran. És una veritat, punto. I a partir d'aquí cadascú valorarà si un s'ho guanya més o s'ho guanya menys. A vostè li reconec que s'ho guanya, en té algun descendat amb vostè, que no. I no parlo dels nous, vale? No parlo dels nous. Tampoc a vostè, senyor Albert, vagi fent eliminacions. No. Escolti, en retreu que si... Jo no tinc ni idea del que cobra el senyor Dulçat per un ple a la Diputació. I diu, vostès han deixat aquesta mentida. Ni tenia l'oportunitat, perquè a mi no em tocava parlar, ni tenia la informació. Això són vostès. Jo sí que em volia defensar d'una... No dir una mentida, d'una falsa afirmació que vostè ha dit, no? Que avui en el Parlament se li havia tret la condició de diputat al president Torra. I no és veritat. No és veritat. Perquè el que ha proposat el president del Parlament és que no tingués el dret a votar i mantenia tots els drets com a diputat, fins que hi hagués una resolució definitiva per part del Tribunal Suprem. Per tant, vostè ha dit una cosa que no és certa, val? I insisteixo, jo ni sé el que cobra l'alcalde, per el que diuen molt, i no sé el que cobra per un ple. No, per el que diuen, clar, si és veritat, 5.450 vull anar-hi jo. És que vull anar-hi jo, si és veritat. Vull dir... Bueno, dit tot això, i ja l'hora que ja ens estem perdent una mica, home... Som tots aquí, ja som tots una mica grans i vostès són plenament conscients de que ho han gestionat molt malament. I jo tinc el convenciment, i jo crec que és un convenciment popular, de que vostès al darrer moment fan aquest gir per mirar de revertir la situació perquè veuen la pressió que hi ha, primer tant pressió política com pressió social, perquè és quelcom que és cert i evident que dins del municipi hi ha moltes veus que, lògicament, amb aquesta realitat, que és aquest increment de la càrrega retributiva del govern i certs missatges que donen a entendre que existeix un desgovern important, doncs lògicament això no és un plat de gust per cap governant, no? I per tant, des d'aquí, des del nostre punt de vista, mantenim aquesta reprovació que esperem que no comporti una segona, sinó que serveixi d'esperó perquè canvien les coses i les fem d'una millor manera. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Ovitz. Senyora Torres, entenc que Bueno, el senyor, fareu-vos el senyor Pastor o us dividiran el temps o com vulguin, eh? Tenen 3 minuts, vull dir que poden fer com considerin.
Bueno, només aniré ràpid. Respecte als comuns, dir-li al senyor Gràcia que tota la seva segona intervenció ja ha sigut diferent, però és que m'he sentit plenament apel·lada quan vostè estava dient que teníamos pressa en aprovar los presupuestos. I jo lo he relacionado que el 16 de diciembre yo no tenía ninguna prisa en aprobar los presupuestos. O sea, pensaba en cualquier otra cosa menos en aprobar, iba a decir una palabra más fuerte, los presupuestos. Te aseguro que no han sido todo el periodo óptimo de negociar presupuestos y ordenanzas, porque mi vida en los últimos meses ha sido complicada. Respecto a humildad que decía la señora Valtrons, yo creo que lo he reconocido activa y por pasivamente. Hemos fallado en comunicación y se ha de mejorar al respecto, y estamos en esta línea. Y ha quedado una cosa pendiente que más al señor Gracia ha dicho, luego lo diré. Cuando yo le he dicho que usted sí que mintió, que decía que subiríamos el 9%, no me ha dicho cosa diferente, y es que ustedes mentían. En el caso que se mantuviera el cadastro y el tanto por ciento de la ordenanza, era un 6, no un 9. Creo que puede ser que me deje alguna cosa más, pero que ya ha explicado reiteradamente, le paso la palabra.
Miri, aquest govern va actuar amb responsabilitat quan des d'intervenció ens van dir que havia la necessitat de cobrir unes despeses. Aquest govern va actuar amb prudència quan el Catastre va publicar l'augment que hi havia i no vam donar informació falsa fins a tenir-la corroborada. Aquest govern va actuar amb transparència quan aquestes dades les vam tenir i van convocar roda de premsa. Aquest govern va actuar amb coherència en el moment que es confirmava la dada i vam fer un ple extraordinari per revertir la pujada del coeficient de l'IBI que havíem apujat abans. Precisament perquè nosaltres no volíem fer afany recaptatori, el que volíem era única i exclusivament cobrir les despeses que necessitàvem, que ens havien dit des d'intervenció. El que sí que podem dir és que, per exemple, Esquerra Republicana en un moment determinat fa una publicació a Facebook dient que com ja havíem anunciat abans, es confirma que l'IBI pujarà un 6,15% amb una fotografia, amb un muntatge fotogràfic que posava veritat o mentida. L'han tret, l'han esborrat perquè veuen que es compromesi i l'han tret del perfil. Els comuns van fer una publicació que ja ha fet esment la senyora Torres dient que pujava l'IBI un 9%. Encara està per explicar d'on surt aquest 9%, i si és una errada jo li demano que demani disculpes, perquè evidentment aquest 9% no ha sortit en cap conversació, en cap intervenció de cap ple ni en cap intervenció. I el cas de Ciutadans és increïble. En el ple d'ordenances fiscals fan dues mocions, una per baixar l'IBI al 0,72 i una altra per baixar al 0,70. Això és coherència? No ho crec, eh? En el ple extraordinari per baixar el 3% van votar en contra.
Hauria d'anar acabant, senyor Pastor.
Jo crec que vostès s'han passat de frenada i que el seu atac irresponsable per intentar desgastar aquest govern el que ha posat és a perjudicar la institució. I això s'ho haurien de fer mirar.
Gràcies, senyor Pastor. Entenc que farà ús de paraula el senyor Saiz de Junts per Lloret, quan vulgui.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Vich, si mireu cap a vostès perquè hi tinc més confiança. Ja ho diu, la confiança fa fàstic. No li atribueixo a vostè. Crec que té raó. Vostès, des d'Esquerra, són els únics que van ficar la xifra exacta i el motiu pel qual les atribucions dels membres de l'equip del govern pujava més. I és el que reiterat aquí. Sí que ho ha fet algú altre que havia estat de govern, que sí que n'ha fet una mica de demagògia, una mica no, molta demagògia, sobre els sous. Perquè ella sap perfectament quins són els sous que hi havia a l'anterior legislatura, qui els cobrava i quins imports es cobrava i com venen els increments, que venen marcats pels pressupostos generals de l'Estat. I sí, se n'ha volgut aprofitar políticament. Ho vol fer així? Fantàstic, perfecte. És la seva estratègia. Jo no m'hi posaré. Que faci cadascú que l'estratègia que cregui que ha de portar endavant. Ara, que no ens tillin a nosaltres, que som els únics que mentim, o que nosaltres mentim constantment, quan aquí tothom fa servir la veritat de la seva manera. No, jo parlo, dirigeixo vostè, senyor Lluís, perquè és que ja li dic que em genera confiança. Si miro cap allà no em genera tanta confiança. En qualsevol cas, si avui també he dit que li han retirat l'acte de regidor al senyor Torra, és perquè ho posen els mitjans. De la mateixa manera, que vostè en fa cas de lo que diuen els, de lo que no en fa cas o li dona veracitat a lo que ells exposen, doncs jo faig veracitat de lo que llegeixo els mitjans. En qualsevol cas, si és com vostè diu, que segurament és com vostè diu, perquè vostè estava allà i ho ha sentit de primera mà, jo me'n crec a vostè. I espero que demà puguem ficar-hi remei i solucionar això, perquè d'això en depèn molt el que aquest país tiri endavant, que és el que, una de les coses que també em preocupa molt. I, bueno, reitero l'exposat. Jo crec que tocaria ja posar punt i final al tema d'aquesta polèmica i, sí, si segurament ens haurem equivocat, senyor Gràcia, si som humans. No, però vull dir que vostè té raó dins de, també entenc que han de destacar els errors que nosaltres cometem. També ho entenc. No han dit res del temporal que hem tingut perquè entenc que han vist que les coses s'han fet ben fetes. Hi ha hagut una comunicació fluida, hi ha hagut una explicació puntual i tots han estat plenament informats.
I van felicitar públicament.
Per això mateix ho dic, que en qualsevol cas espero que donem per... Jo espero i desitjo que donem per acabat aquest episodi, que no us repugnen els fets que vostès tant els hi han desagradat, però bueno, en qualsevol cas no s'ha mentit mai voluntàriament. És més, vostès presenten aquest ple de reprovació el mateix dia, un ple urgent per rectificar la situació de l'inrevisió del català. Això ja és indicatiu de que nosaltres ho vam mentir en cap moment quan vam veure la situació.
Senyor Sai, entenc que el senyor Hernández voldrà cloure el torn d'intervencions com vulgui.
Senyor Sai, nosotros lamentablemente no tenemos tan claro como usted que hoy acabe y sea punto y final, más que nada porque no sabemos si tendremos publicado antes del 1 de marzo la modificación que hicimos del IBI. Pero bueno, el tiempo dirá, no queremos incidir más en este hecho. Tengan en cuenta que lo acontecido para la oposición es tan grave que nos hemos puesto de acuerdo, hemos dejado al lado las siglas y hemos presentado esta petición de pleno para su reprobación. Esperábamos un poquito más de autocrítica, pero bueno, vemos que ustedes en parte ya lo han hecho, la señora Torres lo ha hecho, ustedes también. Lo del señor Pastor es increíble porque ha dicho básicamente que la culpa es de todo, de Fosa Lloret, de los comunes, de Esquerra y Ciudadanos, pero ustedes no tienen ninguna culpa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así lo ve usted. Señor Gracia, tiene usted razón, el señor Pastor es que no se ha enterado de nada. Con lo que nos ha dicho, nos ha demostrado que no se ha enterado de nada. Pero bueno, menos mal que no quiere mucha responsabilidad y la concejal de Hacienda es la señora Torres, que le tengo que reconocer que se esfuerza, pero bueno, les digo, en este tema, la gestión de la información, creemos que no ha sido acertada. Y seguramente usted no tendrá culpa, porque es nueva, no ha podido vivir como hemos vivido nosotros esta situación de los años anteriores, de cómo se pedía y se aplicaba la actualización de valores catastrales, pero como le digo, el señor Ruber sabía perfectamente cómo funcionaba. Ya pasó esto en Lloret en las ordenanzas fiscales del 2017 y era lo que le pedíamos, que ustedes lo preveyesen igual que hicieron aquel año, lo explicasen en el pleno de ordenanzas fiscales y lo tuviesen en cuenta de caras al presupuesto. Y nos tienen que reconocer que eso no lo han hecho y que la culpa no era del catastro porque no era firme. Lo sentimos, pero no nos concuerdan y las versiones que nos dan dos versiones muy diferentes. Una vez pasa el día 28 de diciembre y otra cuando toman la decisión de tirar marcha atrás. Entendemos que es normal que les hayan flojeado las piernas y ante la presión tanto de la ciudadanía como de la oposición hayan decidido cambiar de opinión y no subir la carga fiscal. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Hernández. No intervindré, faltaria més, ja n'hem esgotat el torn. Però només volia dir que quan parla la senyora Torres en nom dels socialistes, parla en nom de tot el grup. No sabia que ens havien de disculpar cadascú d'alguna cosa. Per tant, quan vostè parla, jo entenc que el senyor González se sent representat, a la senyora Raets, el mateix quan cadascú dels portaveus. Però no, en qualsevol cas, veig que tothom s'ha de disculpar perquè vostè es doni per satisfet. Ho feu autocrítica. Una puntualització, no sé si l'havia d'haver fet, però en qualsevol cas, si els hi sembla, per tant, votaríem aquesta reprovació. Ho tornaré a llegir perquè quedi clar el que votem. Reprovació de la gestió per part de l'alcalde, la cap de l'àrea de serveis centrals
i regidora d'Hisenda i tercera tinent d'alcalde i del coordinador del govern i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lloret de Mar dels projectes dels pressupostos i ordenances fiscals per l'any 2020, atès el resultat final d'aquest increment injustificat de la pressió fiscal suportada pels lloretencs / lloretenques. Per tant, senyora Baltrons, de Força Lloret.
Sí.
Senyor Gràcia, de Lloret en Comú.
Sí.
Senyor Ovitz, d'Esquerra Republicana.
Sí.
Senyor Hernández, de Ciutadans.
Sí.
Senyora Torres, del PSC.
No.
I senyor Saiz, de Junts per Lloret.
No.
Per tant, no prosperaria aquesta reprovació amb 11 vots negatius i 10 vots favorables, tractant-se d'un punt, tractant-se de l'únic punt de l'ordre del dia extraordinari. Per tant, no hi ha preguntes, que les han efectuat abans. I, per tant, els hi desitjo a tots molt bona nit.